Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Encara cueja el clàssic. El Barça s'assaboreix una victòria que té regust de títol, encara que s'ha de rematar la feina, i es posa en valor que el Barça li hagi guanyat al Real Madrid els tres darrers clàssics, en tres escenaris diferents i amb tres registres futbolístics diferents també. Així que des del punt de vista esportiu, aturada per seleccions, tranquil·la a Can Barça. Mentretant, a Madrid posen l'accent en el factor arbitral i en què ara sí s'ha de revisar el sistema de medició, la tecnologia en els fores de joc. Ara resulta que no va bé. Molt de debat sobre el VAR i les línies i una vegada més poca autocrítica, poca reflexió al voltant del que ha passat els darrers mesos. Per què el Real Madrid va sortir del clàssic del Bernabéu amb 3 punts d'avantatge sobre el Barça i ara surt del clàssic del Camp Nou a 12 punts. Entre clàssic i clàssic, el Real Madrid s'ha deixat 15 punts respecte al Barça, però d'això no se'n parla gaire. Es parla del VAR, de com es tiren les línies, de la tecnologia i de que sempre ens quedarà la Champions. Res que ens sorprengui tampoc gaire a aquestes alçades. Ha tingut que venir Carvajal, per cert, a posar seny en l'assumpte en unes declaracions que escoltarem després. A l'Espanyol reafirmar el que ja us explicàvem ahir. No perilla el lloc de Diego Martínez. El vestidor està amb ell i això fa que presidència el mantingui al càrrec. Ni tan sols es pot parlar d'ultimàtum de cara al partit de Montilivi. Si ha caigut al Sevilla, Sampaoli és oficial. El seu substitut serà Mendilibar. Avui estem pendents també del Barça femení, que disputa l'Olímpic de Roma el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. El Barça és clar favorit, però s'ha de confirmar aquesta sensació a la gespa. El partit, atenció, el podreu seguir per cope.es i dispositius. S'ha presentat també aquest matí el cartell del Godó 2023 que fa patxoca, eh? Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Casper Ruud, Medvedev, Sinner, Norri, un cartell d'altíssim nivell. Tenim avui la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya entre Mataró i Vallter, arriba a la muntanya. Ahir primera batalla entre Roglic i Evenepoel. Roglic es va endur l'etapa a l'esprint i és el primer líder de la general. I també avui en embolsa la juga el Granollers. Disputa l'anada dels vuitens de final de la EHF davant de l'Arus. Al Palau d'Esports la cita a partir de 3:15. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico. Avui no tenim enquestes, que tenim un problema tècnic i no les podem penjar. Estamos trabajando en ello, a veure si ho arreglem. I abans d'entrar en matèria, us recordo que aquesta setmana, a partir de divendres, tenim el Mediterranean Diving Show a Fira de Cornellà, al saló de referència del món del busseig. Tinc una entrada doble, per si voleu anar, pel primer que truqui al 93-270-37-77. Repeteixo, 93-270-37-77. 93-270-37-77. Diving Show a Fira de Cornellà. Mediterranean Diving Show a Fira de Cornellà. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro i Paula Rodríguez a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports Coupé.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Estrenar gafas nuevas esta primavera en Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros, y con progresivos 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dimarts amb les notícies del dia a Can Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hem de començar un dia més parlant de Gavi i l'embolic que hi ha amb la seva fitxa, no?
Sí, aquest matí el jutjat de Barcelona, el jutjat mercantil número 10, ha confirmat el decret de justícia que deixa sense efecte la mesura cautelar, recordeu, al mes de gener, que deixava que Gavi tingués fitxa del primer equip i per això va canviar el número 6. Argumenten de nou que és perquè no van arribar a temps, que el Barça no va arribar a temps amb l'escrit que va presentar. Deixen clar que la decisió és recurrible i és el que farà el Futbol Club Barcelona. Segons ha pogut saber Sportscope, el Barça presentarà recurs aquesta vegada a l'Audiència Provincial. Aquest migdia encara no havien rebut aquesta notificació i ells argumenten que sí van estar dins dels terminis reglamentaris. Així que creuen i defensen que Gavi pot continuar amb la fitxa del primer equip perquè aquesta cautelaríssima que els hi van donar estaria vigent. Hem de veure què passa en els propers dies, però hem de remarcar també que Javier Tebas, el president de la Lliga, ja va dir que Gavi podria jugar amb el Barça, amb el primer equip, passés el que passés.
O sigui, sigui amb fitxa del primer equip, o amb fitxa del filial, sigui amb el 30 o sigui amb el 6, que la gent estigui tranquil·la, que Gavi podrà jugar.
Això és el més important de tot sí. aquest embolic, perquè segur que seguirem parlant en els futurs programes, aquesta setmana i la vinent, però ja va dir el mateix president de la Lliga, de fet va estar dijous a Barcelona, dijous passat, i va remarcar de nou que Gavi pot jugar amb el Barça. Això sí, si tingués fitxa del filial, el 30 de juny seria el seu últim dia en contracte i després quedaria lliure i podria triar el seu destí, encara que Gavi sempre ha deixat clar que vol estar al Futbol Club Barcelona.
Perfecte, l'equip avui ha fet festa, tot i que els lesionats i algun més han anat a treballar, no?
Sí, avui s'han passat els lesionats Dembélé i Pedri per seguir amb la seva recuperació i també hi era Ansu Fati, avui teníem festa com deies i s'ha volgut passar Ansu. Demà tornen als entrenaments els no internacionals, però després ja tindran 4 dies de festa. Fins dilluns a la tarda no tornaran als entrenaments.
Perquè els internacionals on els tenim? Quina és la gent de veure?
Doncs són 7 internacionals, ja poquets comparats amb el Mundial, que hi havia un munt, era el Barça l'equip que més en tenia. Amb Alemanya està Ter Stegen, que serà titular i número 1 amb l'absència de Neuer. Tenen dos amistosos, dissabte contra Perú i d'aquí una setmana just davant Bèlgica, els dos a casa. Dinamarca amb el titular Christensen, té classificatoris per l'Euro aquest dijous contra Finlàndia i diumenge davant Kazakhstan. A França, on per ser Mbappé estrena la capitania acabant amb l'era de Lloris, estarà Jules Koundé, que tenen dos classificatoris per l'Euro, divendres i dilluns contra Irlanda, respectivament. En Polònia, Robert Lewandowski, el seu líder, disputarà també classificatoris de l'Euro contra República Txeca i Albània, divendres i dilluns. I Àfrica, per la Copa de Nacions, que sí jugarà amb Costa de Marfil divendres i dimarts vinent contra Comores als dos partits. Per últim, amb Espanya, ja ho sabeu, Alejandro Valde i Gavi. No hi són per lesió, recordem Araujo, Pedri, Frenkie de Jong, i no ha estat convocat en Brasil en aquesta convocatòria pel seleccionador interí Rafinha.
Perfecte. El barcelonisme que assegureix la victòria al Clàssic encara avui, la tercera en els tres darrers partits contra el Real Madrid. Saludem el publicista Lluís Carrasco, que com sabeu és el coautor amb Joan Laporta del famós Ganes de volver a veros. Lluís, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu què tal? Tot bé?
Tot bé.
Perfecte. Escolta, que després d'aquestes tres victòries consecutives del Barça en els tres últims clàssics, allò del Ganes de volver a veros cobra sentit, eh? Agafa cos, Lluís?
Sí, la veritat és que en aquest cos a cos entre Casleto i Xavi ja el resultat ja és 5-2 si sumem la victòria de Las Vegas amb el golarro de Rafinha, i per tant el Ganes de volver a veros era això. La gent que ho dubtava, doncs pues bueno, aquí ho té, ara entén el sentit d'aquella frase.
Clar, això, clar, si la cosa no comença gaire bé i perds algun partit, empates algun partit, no, clar, perds sentit, però ara és quan el guanya.
Sí, el primer partit va ser en allà, que encara a la Ciutat Esportiva del Real Madrid, en plena pandèmia, sense públic, i lògicament no ens estàvem referint en aquells estats d'excepcionalitat. Ens referíem amb tot a punt i amb els equips al complet, i aquí estem.
Sí, escolta, i són tres victòries, i les tres molt diferents, Lluís. La primera en camp neutral, la final de la Supercopa, amb el Barça fent una exhibició de futbol. Després el Bernabéu en Copa guanya 0-1, però aquell partit ells dominen durant pràcticament tot el partit, i aquesta del Camp Nou 2-1 en un clàssic absolutament vibrant i molt emocionant.
Sí, i jo que conec en Xavi Hernández, no, jo no me'l crec massa quan explica segons quines coses, perquè crec que els tres partits han sortit com ell havia pensat que sortirien i com ell jo crec que els va plantejar. Quan diu, sobretot en el segon, que guanyem de forma èpica col·locant l'autocar, però bueno, un autocar de finestres tancades, perquè no van arribar a xutar ni una sola vegada. Aleshores, jo crec que també ell ho tenia plantejat d'aquesta manera, pel moment, pel lloc, per l'equip que tenia en circumstàncies en aquell moment, i jo crec que tot ha sortit una miqueta com es preveia.
Del que més orgullós es deu sentir per això és de la Supercopa, no? Pel futbol que va desplegar l'equip, entenc, eh? No?
Mira, et diria que de les tres. Yeah. Et diria que de les tres, ja, aquella ens recorda més amb èpoques guardioleres, i per tant, evidentment, que dona molt de plaer perquè el domini va ser absolutament aclaparador i van haver jugades aquestes de 70 tocs seguits i aquestes coses, que sempre és bonic de veure, però el fet de poder competir segons dibuixos diferents, jo crec que ens donen una ductilitat que abans no teníem i que, per tant, són armes de cara al futur en funció del partit, de l'escenari i de les circumstàncies. Per tant, jo crec que celebro les tres per un igual.
És el teu tema. El tema de la campanya de les samarretes de Motomami, què t'ha semblat a tu, Lluís?
Brillant.
Sí?
Brillant. Però cal emmarcar-ho. Em sembla brillant a l'acord amb Spotify. Això és el primer. Sabeu que el soci del Barça té una edat mitja de 59 anys i 3 mesos, per tant, estem parlant pràcticament d'avis, com a edat mitjana, tenint en compte que inscrivim a nens que tot just neixen com a socis del Barça, si l'edat mitjana és de 59 anys és que tenim una massa social envellida. El fet de casar-nos a nivell de sponsorship amb una empresa com Spotify, que la seva edat mitjana de consumidor no arriba als 30 anys, són 27 anys, crec recordar. La veritat és que ens obre un ventall de possibilitats de futur, de consum, de vendes i d'associació de valors molt profitós pel Barça. Si això li unim que dins d'aquest acord hi ha la prerrogativa que té Spotify d'utilitzar algun partit, lògicament clàssics, doncs per posar en valor alguna de les seves figures, dels cantants o d'àlbums que hi consideri, fantàstic. I si aquest àlbum, o en aquest cas és d'una cantant catalana, culer del Barça, Rosalía, la cantant espanyola amb més descàrregues a Spotify en l'any 2022 en el món, és la quadratura del cercle.
Sí, i encara un factor més, si el clàssic acaba en victòria, millor que millor, perquè el primer que va ser el del Drake no va acabar en victòria i la cosa queda més diluïda, però aquest es recordarà i serà un bon record pels culers com el clàssic del Motomami, no?
Efectivament, això demostra que no només en futbol, en qualsevol sector hem de consumir producte de proximitat. Quan consumim producte de proximitat, les coses sempre surten millor.
Està bé. Escolta, Lluís, que feia falta una alegria als culers, després de tantes setmanes amb el tema Negreira darrere fons i tal, feia falta una alegria com aquesta.
No, i com es va produir, perquè va tenir tots els ingredients. Vam tenir un gol en pròpia porteria, vam tenir el gol en l'últim minut de la primera part, la victòria pràcticament segura del Real Madrid, corregida gràcies a la tecnologia, i un gol èpic en temps de descompte. És que no pot tenir més ingredients perquè el partit sigui d'aquests que es recorden.
Un gol aconseguit gràcies a la tecnologia, encara que hi ha molta gent a Madrid que la posa en dubte, la tecnologia, ara.
Però això és ridícul. Ho posa en Madrid perquè el madridisme comença a estar preocupat, perquè entre que la tecnologia corregeix els àrbitres i que ja no poden trucar al Pardo i que li despengi Franco, doncs clar, veuen el futur més negre.
Què et va semblar que Florentino no vingués al Camp Nou?
Lògic. Em va semblar lògic. Sí. El moment és un moment tens. El Barça i el Madrid comparteixen i seguiran compartint projectes en comú. El moment està realment molt tens. Florentino ja ha avisat, després d'una junta directiva, de que es personaran com a acusació particular en cas de que prosperin els temes pel cas Negreira. Ho ha de fer perquè no té més remés de fer-ho, perquè al final ell està al servei de la seva massa social. La massa social exigeix aquest tipus de mesura i també és víctima d'una campanya ferotge per part dels mitjans de comunicació de Madrid, que així ho exigeixen. Per tant, jo crec que tampoc tenia massa escapatòria el president Blanc.
Creus que arrel de que el Madrid s'hagi personat al cas Negreira ha crescut la tensió entre el Barça i el Real Madrid, o hi ha una mica de paripé i per sobre d'això està la relació que tenen els dos clubs per tirar endavant el projecte de la Superliga?
No, paripé no, perquè les coses quan es fan seriosament, i quan no va venir, no va venir de veritat. I, per tant, això és així, i això, lògicament, crea un precedent que mai s'havia produït, i té efectes, lògicament té efectes. El que sí penso és que, sense ser un paripé, amb dues entitats saben diferenciar perfectament el que és el moment present, la immediatesa del conflicte, amb el que són els projectes a mig i a llarg. I en aquest sentit jo no crec que una cosa interpolació d'altra.
Molt bé. Una última cosa, Lluís, tu que treballes amb marques, a nivell reputacional, quin mal li està fent a la marca Barça el cas Negreira i quin bé li fa un partit com el de l'altre dia?
Enorme. El mal és enorme, és gegantí. No, en aquest moment encara no som ni conscients de l'abast que pot tenir, perquè si efectivament la UEFA pren cartes en l'assumpte i fa algun tipus de sanció, aleshores penseu que el que arriba a Europa no és TV3, ni Copi Catalunya, ni Esports 3, és bàsicament els mitjans de Madrid. d'on es fan ressò les agències internacionals. Per tant, el que arriba, arriba esbiaixat, arriba interessat, arriba tergiversat en molts casos. I, per tant, el món del sponsor, del sponsoring no està a Catalunya, està, és multinacional, és multimundial i és multimitjà. I són, com, i són companyies a vegades alemanyes, són companyies americanes, són companyies de l'Orient, són companyies de tot tipus. I que, lògicament, tot això té un ressò que després el Departament de Màrqueting del club ho patirà.
Molt bé. Perfecte, Lluís Carrasco, gràcies per atendre'ns, com sempre. Anem parlant, una abraçada, eh?
Gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer parlar amb Cope Catalunya.
Que vagi bé, Lluís.
Adéu-siau.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La calle recató tu nombre de cada...
Les 3 i 20, a veure, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batlloli, bona tarda.
Que del tema arbitral, del VAR, de com es tenen les línies, ha parlat avui Carvajal amb unes declaracions que jo aplaudeixo, les trobo assenyades i m'han sorprès.
T'explico. Està entrant a la selecció espanyola de Luis de la Fuente, però abans hi ha hagut, per una banda, un acte promocional i, per una altra banda, roda de premsa oficial de Kepa Arrizabalaga. Acte promocional. Presentaven unes pantalles, que són unes pantalles que són la rapera, Batlloli. I clar, parlant de pantalles, doncs què surt
tecnologia.
A la pantalla? Tecnologia. Parlant de pantalles i tecnologia, què surt a les pantalles de la tecnologia? Les línies del VAR. Escolta, Dani Carvajal, defensa del Madrid. Tu, això, te'n refies de les línies o no te'n refies de les línies del fora de joc?
Bueno, al final nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, no vamos a entrar en porque por poco es fuera de juego, por poco no. Para eso están las personas indicadas y el otro día en este caso se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro, no vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Ya está.
No dubtem del sistema, després ho ha repetit, no posem en dubte el sistema. Estava en modo selecció espanyola, és veritat, però, home, va molt a la contra de la línia de Real Madrid Televisió, que sí. Està aquests dies autènticament on fire.
Terrible.
Jo ja estic acostumat, eh? Bueno, en tot cas, que com dèiem, la selecció de Luis de la Fuente està entrenant ja, preparant aquest primer compromís classificatori per l'Eurocopa, dissabte a la Rosaleda contra Noruega, sense Haaland. Té un problema a la Ingle, sí senyor, i el Cibor no hi serà en aquest partit. Aviam, sincer, com un llibre obert, el porter Kepa Arrizabalaga.
Marca y está marcando en la Premier y bueno, en la Champions también la diferencia en cada partido, está marcando muchísimos goles, pero también es un jugador que marca un poco la manera en la que juega su equipo, quizá es un jugador más de área, más de últimos metros, que es imparable en esos metros, pero que quizá interviene menos en la creación del juego, obviamente... Creo que es mejor que no esté sobre el papel, pero también saldrá otro delantero que lo intentará hacer igual que él.
Ha fet una gran volta, però millor que no estigui, que no ens enganyem. Hi ha Odegaard, hi ha d'altres jugadors a Noruega, però millor si no està Haaland.
Perfecte, 3:23, una pausa i després un altre protagonista a Sportscope, en aquest cas per parlar del cas Negreira.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
3:24, a veure, que tenim al telèfon a Jordi Medina, potser els més joves no, però molts sí el coneixereu, va ser candidat a la presidència del Barça el 2003 i el 2006 també. És el cap visible del grup Un Crit Valent, que ha decidit personar-se a la causa en el cas Negreira. Jordi, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda, un plaer.
Igualment, Jordi, què tal, com estàs? Que feia temps que no parlàvem, tot bé?
Tot bé, tot bé. Feia temps que no parlàvem i, bueno, mira, ens tornem a trobar en circumstàncies diferents, però bueno, amb la màxima implicació de la qual nosaltres, amb tot alluçats, amb la nostra modèstia i humilitat, sempre hem intentat, doncs defensar els drets i l'honor del Barça.
Molt bé. Doncs la primera pregunta és aquesta. Per què des d'Un Crit Valent, Jordi, heu decidit personar-vos en la causa Negreira?
El tema és molt senzill. Jo crec que qualsevol barcelonista, tots els barcelonistes, tenim una opinió al respecte, la que sigui. Estem amoïnats, estem preocupats, estem sorpresos, estem indignats. Cadascú ho està portant. Jo diria que hi ha molta estupefacció i molta desorientació sobre el que ha pogut passar i sobretot el que passarà. Bé, a partir d'aquí, bueno, jo faig una anàlisi personal, saps que sóc advocat,
sí.
Vaig fer una anàlisi meva de dir, bueno, i què podem fer? És que sí, vale, tothom parla, tothom xerra, xarxes socials, WhatsApp, xats, no sé què, tothom diu la seva. Clar, vaig arribar a la conclusió que l'única manera que hi havia era personar-se a la causa. Com a què? Com a acusació particular. Contra qui? Contra l'Enriquez Negreira i contra les seves societats. En base a què? Bueno, a que un grup de socis, representant els socis que vulguin, nosaltres, evidentment, no tenim ni podem tenir la pretensió de representar el soci del Barcelona, perquè, evidentment, no tenim la legitimitat que ens confereix un poder per representar ningú, però ens personem nosaltres, acompanyats de tots els socis que es vulguin unir en aquesta iniciativa, evidentment sense cap responsabilitat, ni obligació, ni per descomptat, ni molt menys cap mena de cost. Simplement, escolta, ens adherim, donem suport i ja està. Com que tenim la plataforma viva, vigent, d'Un Crit Valent, doncs ens personem. A fi de què? Bueno, bàsicament a fi de dues coses. Una, sent part, evidentment, tenir accés a tot el procés, a la documentació, a les informacions, a les declaracions, a prendre part de les declaracions, etcètera, etcètera.
Sí.
Evidentment, en un molt segon terme, perquè l'acusació pública és la Fiscalia i després hi ha les acusacions particulars que van totes contra el Barça i el Negreira, esclar, van totes contra el Barça, totes. Tothom anirà contra el Barça. I els expresidents i els exexecutius, però aquests ja es defensaran, ja tenen una bona defensa lletrada. El Barça també té una excel·lent defensa lletrada. Nosaltres no ho pretenem perquè no podem defensar el Barça, però sí que el club, com a club, no estigui sol contra tots i que d'alguna manera els socis, bueno, que algú parli en nom del soci per defensar la seva honorabilitat, el Barça, el Futbol Club Barcelona, és dels socis, pertany als socis. Qui representarà els socis?
Molt bé, ho has explicat tot molt bé. Per tant, et faré un parell de preguntes més. Una de les coses que fa que us personeu, ho has explicat tu molt bé, és tenir informació, accés directe a tot el que vagi passant en el procés. Segurament per això s'ha personat el propi Enriquez Negreira, també, Jordi?
A veure, l'Enriquez Negreira sé que s'ha personat, però en tot cas és acusat, és investigat. Per tant, hauria hagut de ser-hi igual i, evidentment, hauria tingut accés a tot.
O sigui, no calia que es personés. No. I per què creus que ho fa, aleshores? És sorprenent.
Bueno, perquè tu, quan estàs en un procés penal, evidentment t'has de personar per dir, escolta, jo soc part, notifico, comunico que em representa aquest advocat i aquest procurador i vull tenir accés a totes les diligències. Ja està. Mm. Quina serà l'estratègia d'Enriquez Negreira? No ho sabem.
Okay. I una última cosa, Jordi, que tu portes molts anys vinculat, vivint molt, molt de prop la vida del club. Cap a on creus que pot acabar derivant tot això? Et preocupa més el tema arbitral o et preocupa més, per dir-ho així, entre cometes, el rastre dels diners? Què és el que et preocupa més, d'aquest cas?
Tot, les dues coses i la imatge.
I la imatge.
Les tres coses. Em preocupa el rastre dels diners, què s'ha pagat, a qui, per què, a canvi de què, com i on han anat finalment els diners. Que això no sé si se sabrà, perquè, és clar, fixa't, si es diu que el Barça, el club, a través de l'Enriquez Negreira, ha comprat àrbitres, cosa que estic segur que no ha passat, cosa que estic segur que no ha passat. El Barça no ha comprat a cap àrbitre I escolta'm, anem-se'n a les estadístiques de penals a favors en contra, d'expulsions a favor en contra del Barça, per exemple, en relació a l'únic club que formula, que vol formular acusació particular individual, que és el Real Madrid, i que evidentment no deixa de ser el màxim competidor. Anem a mirar-ho. Quin àrbitre comprar? Quin partit? Perquè si això ha sigut així, que no ha sigut així, han de sentar àrbitres a l'estrada, eh? A l'estrada, vull dir, a l'estrado. Han de sentar àrbitres a l'estrada, eh? Jo em vaig deixar comprar. Això no passarà. Això no passarà. Cap àrbitre s'haurà. És a dir, es deixarà el rastre del dubte de la honorabilitat del Barça, quan, en canvi, cap àrbitre, cap, estic segur, serà assegut a la banqueta. Cap. 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 Aleshores, em preocupa molt el tema dels diners, sí. Què ha passat amb els diners, em preocupa molt, bueno, si realment es pot demostrar, que estic segur que no, que hi ha hagut una compra d'àrbitres, i per descomptat em preocupa molt la imatge, perquè passi el que passi, acabi com acabi, encara que el Barça sigui declarat innocent, o encara que s'arxivi el procediment durant la instrucció o al final de la instrucció, cosa que podria passar tant de bo passés, la imatge, ja quedes marcat com un corrupte. I això, escolta'm, ja portem el club, ja porta massa escàndols judicials, mediàtics, etc. El soci això no té per què suportar-ho. No s'ho mereix.
Molt bé, Jordi. Escolta, gràcies per atendre'ns i com el procés serà llarg, que anirem parlant. Una abraçada forta, eh?
Sempre que vulgueu, Joan. Gràcies, una abraçada.
Igualment. Magnífic, Jordi. Les 3:31 minuts de la tarda. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El calendari. Primavera des d'ahir a les 10:24 de la nit. I mires el calendari i veus a l'horitzó el dia 1 d'abril, 12 dies des d'avui, a les 2 de la tarda, Girona Espanyol, i a les 9 de la nit, Elche Barça. I què fas aquests dies? O et perds al Japó o Corea del Sud, o deus al calendari partits amistosos de la FIFA o partits de classificació per l'Eurocopa 2024. Alguns poden cridar l'atenció, com el França-Holanda o l'Espanya-Noruega, i altres no tant. Afortunadament, es colen al calendari els partits del Barça femení, avui a Roma, la tornada el dia 29 al Camp Nou, i enmig el clàssic Barça-Reial Madrid al Johan Cruyff el dia 25, que no es pot jugar a l'Estadi Gran per culpa de la Kings League de Piqué. Un calendari per anar tirant, esperant el millor del calendari, que començarà el dia 5 d'abril amb la semifinal tornada de la Copa del Rei, Barça-Madrid, amb la continuïtat de la Lliga fins al desenllaç final o als quarts de final de la Champions amb un Chelsea-Reial Madrid o City-Bayern de Múnich. Passarem el full del mes de març al calendari i arribarà a abril, amb l'hora de la veritat.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:32, de seguida el debat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
El debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé, bona tarda. I amb el Miguel Rico també. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Bona tarda. Bueno, un poco de tranquilidad, ¿no, Emilio? Por lo menos a nivel deportivo, en estos 15 días que tenemos por delante, después de la victoria en el Clásico y de esos 12 puntos de ventaja, ¿eh?
Sí, el otro día comentábamos que Johan Cruyff siempre decía que era muy importante ganar el partido anterior a un parón así de vacaciones o de selección y tal, porque no solo lo ganas y te vas contento, sino que probablemente dejas a alguien, ¿no?, pensando durante un tiempo esa situación, digamos, fastidiada que tiene, ¿no? Aunque, claro, en el caso del Real Madrid da la sensación de que de que para la gente de Madrid, para la crítica de Madrid, para el madridismo, para los merengues, no pasó nada en el Camp Nou, ¿entiendes? O sea, ahí no ha habido ni una bofetada, no ha habido ni una crítica, no ha habido nada. Hemos seguido ahí mareando con el caso Negreira. Ahora entendemos que si ganamos la Champions, esta liga del Barça va a ser una porquería. El caso es que estos tíos vinieron aquí y palmaron ganando el Barça como suele ganar el Madrid. Lo cual, quieran o no quieran, los dejas un poquito así pensando.
Sí, bueno, eso tampoco sorprende, ¿no, Miguel? Es allá del tarannà que diem tantas vagadas, ¿no? Que ahí hablen ahora mucho de las líneas, del fuera de juego y autocrítica poca cuando hay un dato que es brutal, que es entre clásico y clásico el Barça le ha sacado 15 puntos al Madrid en la Liga.
Pero justamente lo que consigue ese relato es hablar de estos 15 puntos y hablar de cualquier cosa que no sean estos 15 puntos que lo ha sacado de ventaja al Barça. Se puede hablar de Enrique Negreira, de las líneas del VAR y si conviene de Kubala o de cualquier otra cosa que no afecte al día a día, porque el día a día no tiene mayor importancia si cuando hay un resultado es negativo para Madrid, si es negativo para Barcelona es otra cosa.
Sí, está muy sensato Carvajal, ¿eh? Lo habéis escuchado esta mañana, no dudamos del sistema y tal, muy sensato, Emilio.
Bueno, a ver, es que hay futbolistas que hacen reflexiones muy muy sensatas. Lo que ocurre es que a veces yo pienso que son muy individuales, ¿me entiendes? O sea, no sé si determinadas reflexiones, a Courtois, por ejemplo, le oigo muchas, a Ter Stegen también le oigo bastante, Carvajal también, que Valverde el otro día le oí en par estupendas, pero no sé si son compartidas por los vestuarios. A mí me gusta, evidentemente, que los futbolistas hagan eso, porque yo creo que eso significa que los que de verdad saben de fútbol, ¿vale? No es porque nosotros no sepamos, pero los hay que saben más, ¿no? Porque viven dentro, ostras, a menudo hacen reflexiones que cuando las oyes dices, ostras, es que está muy bien, porque es verdad. Pero claro, tú estás muy acostumbrado a que la gente que está muy empapada del fútbol, ¿no? Se comporte así.
Yo no he oído nada de Carvajal, pero si a vosotros os parece que Carvajal ha estado sensato, ya me parece bien.
Sí, ha dicho que no, que el sistema es el que es y que si el otro día el sistema tiró las líneas que tiró es porque la posición de Asensio era fuera de juego y nada más, y que ellos se tienen que dedicar a jugar al fútbol lo mejor posible, es lo que ha dicho Miguel.
O sea, pero yo no, perfecto. Tanto en el caso de Carvajal como en el caso de Ancelotti, como en el caso de otras veces, muchas veces, hostia, tienes que mirarte a ti mismo y pensar qué partido has hecho, qué ambición has tenido, qué ganas has tenido de dejar tu marca y tal. Entonces, claro, cuando haces el partido que hice en Madrid y te agarras a estas cosas, para una institución como el Madrid, es muy cutre. Es verdad, ¿vale? Entonces ellos te dicen, pero verdad, a ver, si estuvimos a punto de ganar, ¿me entiendes? Ya, sí, pero no es lo que tú te esperas de un Madrid que viene herido, que ha perdido los dos últimos clásicos con el Barça, que está a 9 puntos, ¿entiendes? Entonces, agarrarse a algo que primero además no tiene razón, ¿entiendes? Me parece pobre, parece de equipo pequeño.
Entonces, aquí el que puso en marcha el relato de las líneas fue el entrenador de Madrid.
Sí, eso es verdad. Y es raro, Miguel, porque ese sí que es un tío sensato, normalmente, Ancelotti. A mí me sorprendió también, ¿no?
Sí, pero ya sabes que con un cojo se acuesta, cojo se levanta.
Ya.
Claro, cuando oyes estas cosas, a menudo piensas en los entrenadores como Simeone, como incluso el Xavi a veces cuando no hemos jugado bien ha dicho que bueno, que estábamos ahí y que habíamos jugado a ratos bien, mira, que no sé si es un discurso de clave interna, ¿me entiendes? De seguir uniendo al vestuario y decir tiraremos para adelante, ¿no? Es un poco, bueno, también a veces pienso que esos discursos o esas excusas suenan a unir al grupo, ¿no? Que a lo mejor es un error o a lo mejor les funciona.
Claro. Oye, ¿alguna otra cosa que me sorprendió de las imágenes del Clásico? En este caso, para bien. ¿Cómo celebró Jordi Alba, que hace días que no juega y que en el Clásico no jugó ni un solo minuto, Miguel? ¿Cómo celebró la victoria al final?
Pues importantísimo que este tipo de futbolista, acostumbrado a ser siempre titular indiscutible, tenga
el talento, la experiencia y la voluntad de asumir el papel que le toca ahora en el Barça. Me parece admirable y creo que son las cosas esenciales para salir campeón. Es decir, que los jugadores que te pueden crear problemas no te los creen.
Bueno, yo tuve la sensación es que no sé apreciar, de verdad, si hubo una grandísima diferencia entre la celebración de Alba y la de los otros 20 y pico futbolistas, ¿eh? Porque se volvió loco todo el mundo, con razón, por otro lado, claro.
Sí, pero de Alba a lo mejor, Emilio, puedes esperar que a lo mejor algún día no te ponga buena cara, y por lo que parece, no solo por el detalle este del día del Clásico, sino por lo que parece, está muy en el rol este de, bueno, oye, pero, si no juego, ayudo.
Pero es que esto es lo que está diciendo Miguel, o sea, es decir, cuando elogiamos a Carvajal por su discurso, cuando elogiamos a Alba por su actitud y tal, estamos pensando en gente inteligente dentro de la inteligencia futbolística, deportiva y de profesional del fútbol, y que sabes que esto se acerca y que empiezas a jugar un rol distinto. Y como muy bien dice Miguel, si encima tú juegas ese rol, resulta que recobras la admiración que antes tenías por tu empuje, por tu juventud, por ser titular, ¿me entiendes? La recobras por ser un señor, por ayudar, ¿me entiendes? O sea, es que yo creo que cambiar ese rol te puede convertir, ¿me entiendes?, en otra persona tremendamente apreciada, admirada y querida por otros motivos a lo que ha sido hasta ahora,
¿no? El fútbol toda la vida ha sido esto. Cuando llegó Jordi Alba al Barça, seguro que había un titular. Y llegó él y le quitó el sitio. Y ha estado, no sé, 10 años siendo indiscutible. Bueno, ahora ley de vida a Jordi Alba y a todos los titulares del mundo, pues llega un momento en que aparece uno que les quita el sitio. Bueno, pues hay que saber convivir con eso, porque eso también es el fútbol y también es el profesional.
Claro, en este sentido, Joan, Miguel, hay un ejemplo el domingo, en el mismo partido del domingo, que es brutal, que es bestial respecto a esto que está contando Miguel, que es el papel de Sergi Roberti del que sí. O sea, dos tíos, en la cabeza de Xavi, no digo hasta 2 horas antes de empezar el partido, pero en los 2 días anteriores a la reflexión era: pongo a Sergi Roberto, pongo a Andesita, igual, joder, pongo a uno, mete el gol, pongo al otro, mete el gol. Tremendo.
Sí, sí. Yo me alegro por Sergi Roberto, porque yo soy de los que cree que a mí me encanta ese jugador. Lo considero, siempre me ha gustado, ¿eh? Un tío, sé que tiene mucha crítica encima y tal, pero siempre le he considerado un jugador muy inteligente y que sabe muy bien jugar a fútbol.
Pues yo considero que Sergi Roberto ha hecho más por el Barça que el Barça por él. En el sentido de que él era un futbolista extraordinario para una determinada posición, pero como es tan buen futbolista, al final... parece que con él se inventara el mito de la polivalencia. Y esa polivalencia la ha puesto al servicio del equipo, jugando en todas las posiciones, yo creo que menos en la de central, y sacrificando la que podría haberle dado más gloria personal. Por tanto, un jugador al que hay que estar eternamente agradecidos.
Muy bien. Aquí está siendo muy bien, amics. Emilio, Miguel, un plaer sempre, ¿eh? Muchas gracias. Anem parlant. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a Joselu, l'home gol de l'Espanyol. Joselu, buenas tardes.
Nosotros tenemos que estar concentrados al 100% para conseguir la victoria todos los fines de semana y que nos aleje de los puestos de allá abajo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els pericos han de continuar tenint fe en l'equip.
La fe mou muntanyes, Batllori.
De moment,
la fe mou fe i esperança.
De moment amb Diego Martínez a la banqueta, que reafirmem, sí, la informació i ampliem que vam donar ahir.
Sí, senyor. 3 de la tarda i 44 minuts. La confiança de l'Espanyol en Diego Martínez és absoluta. Amb lletres majúscules. Absoluta. Confiança en el tècnic blanc i blau, que, per tant, s'haurà a la banqueta a la represa de la Lliga, a Montilivi, per aquest Girona espanyol que, no ens hem d'enganyar, està adquirint i adquirirà un caire transcendental. Evidentment, a partir d'aquest punt, què passa si l'Espanyol continua perdent partits? Bueno, ja veurem quan això passi, però 3 de la tarda i 44 minuts, l'Espanyol té confiança absoluta en Diego Martínez. Ara què passa? Que això, fins que no arribi al futbol, es fa molt llarg. I per evitar run-runs, anades i tornades, el club ha vist amb bon criteri que això cal donar-li escenificació, donar-li visibilitat, que es diu ara, aquesta confiança del club en Diego Martínez. És per això que, segons que hem pogut saber, demà, dimecres, hi haurà un episodi que aportarà visibilitat i confiança, la confiança que té el club i el vestidor en Diego Martínez, perquè un peix pesant d'aquest vestidor compareixerà davant dels mitjans per ratificar la confiança en Diego Martínez, el suport a Diego Martínez i aquesta anada a mort amb el tècnic de cara a aquesta, jo diria, mitja final, no diré final del tot, però sí mitja final, que l'Espanyol disputarà a Montilivi contra el Girona quan torni la Lliga.
Perfecte, doncs demà aquí a Esportscope escoltarem aquest pes pesant de la plantilla de l'Espanyol. Saludo també a la Paula Rodríguez. Hola, Paula.
Bona tarda.
Que abans hem fet l'agenda dels internacionals del Barça, els internacionals de l'Espanyol, per on paren? A veure.
Doncs mira, del primer equip hi han 3 internacionals. Començarem amb José Lu, que és una de les grans novetats de la primera convocatòria de Luis de la Fuente, per disputar els 2 partits classificatoris per l'Eurocopa contra Noruega i Escòcia, el 25 i 28, respectivament, a 8:45. Després d'haver fet 12 gols amb els blanquiblaus, és el primer cop que va amb l'absoluta, on haurà de lluitar per fer-se un lloc a l'11, i això va dir ahir en arribar a la concentració.
Feliz, muy contento, la verdad que súper emocionado, con muchas ganas ya de empezar, de juntarme con mis compañeros y bueno, la verdad que estaba en mi casa con mi mujer pendiente de la lista, siempre tienes esa esperanza y nada, súper feliz y nada, con muchas ganas ya de empezar.
Martin Braithwaite, segon màxim golejador perico aquesta temporada amb 8 gols, és un fix amb la selecció danesa i tornarà amb la dinamita vermella després de l'eliminació a la fase de grups del Mundial, on ja va estar, per disputar els seus partits classificatoris per l'Eurocopa contra Finlàndia i Kazakhstan, que es jugaran el 23 i el 26 de març, respectivament. I un altre espanyolista que marxarà durant aquesta aturada de seleccions és el mexicà César Montes, qui ja va anar convocat per jugar al Mundial amb la selecció mexicana i tornarà a creuar l'Atlàntic per jugar a la Liga de Naciones CONCACAF contra Surinam i Jamaica el 23 i 26, respectivament. I ja per finalitzar aquesta llista d'internacionals, 2 jugadors del filial, Omar El Halali va convocat amb la selecció del Marroc Sots 23, on disputarà 3 partits amistosos, i Luca Coleosho anirà amb la selecció italiana Sots 19.
Perfecte, ja tenim ubicats els internacionals de l'Espanyol. Albert Díaz, bona tarda. Hola, Albert, bona tarda. Ens queda ubicar els internacionals del Girona, també.
Que són 4 els internacionals del Girona i tenim absolutament de tot. El jugador del moment, que és Víctor Sigankov, convocat amb Ucraïna pel partit davant Anglaterra, jugar el 26 de març a Londres. Primera convocatòria de Santi Bueno amb l'absoluta de l'Uruguai. Havia entrat al central a moltes prellistes, però mai havia anat convocat. L'Uruguai juga contra el Japó i també s'enfronta a Corea. I amb la sub-21 d'Espanya, 2 convocats del Girona, 2 habituals, com són Arnau i Riquelme, que disputaran 2 partits amistosos davant Suïssa i França, partits de preparació de cara a l'europeu de l'estiu vinent.
I avui tots pendents del Barça femení, que disputa a Roma, Víctor, a partir de les 9, el partit d'anada dels quarts de final de la Champions.
Sí, duel de líders en les seves lligues, tant de l'Espanyola com de la Sèrie A, tot i així és la primera vegada de la Roma a la màxima competició europea. Jonathan Giraldez, l'entrenador blaugrana, en la roda de premsa prèvia d'ahir a la tarda, va ser prudent, va assegurar que mai es pot tancar una eliminatòria a l'anada, no volen pensar en la tornada, volen centrar-se en el partit d'aquesta nit i després en la tornada al Camp Nou de la propera setmana, i l'entrenador del Barça donava aquestes claus per superar a la Roma aquesta nit.
Tenen molt bona capacitat per poder atacar els espais i també per poder encarar. I a més, també jo crec que una mica pel tipus de partit que normalment nosaltres som capaços de sometre al rival, de quan concedim, no?, aquest espai a l'esquena de la nostra línia defensiva, doncs és més important, si cal, evitar que puguin participar. Això implica atacar bé, no?, i fer aquestes vigilàncies i compensar de la millor manera possible perquè no pugui entrar les seves millors jugadores.
També va sortir en roda de premsa Salma Parayuelo, qui viu la seva primera Champions i assegura que està molt il·lusionada, amb ganes i contenta per la seva ràpida adaptació. En l'esportiu no estan les lesionades Claudia Pina i Mariona Caldentei, i per cert l'equip avui ha sortit a estirar les cames i han anat al Coliseum i s'han fet allà unes fotografies per relaxar-se abans de l'anada d'aquesta Champions, d'aquests quarts de finals de la Champions femenina entre la Roma i el Barça.
Narrarà aquest partit per la COPE, per COPE.es i aplicacions, a l'Isaac Avilés. Isaac, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, ¿estás preparado para cantar lo que esperemos sea un paso adelante del Barça hacia las semifinales de la Champions o qué?
Bueno, por supuesto, por supuesto. A ver, es verdad que voy preparado para cantar goles porque el Barcelona es muy favorito, yo creo que para esta eliminatoria. Hay que recordar que la Roma es debutante en esta competición y el Barça, bueno, tiene mucha experiencia, recordemos un título, puede incluso llegar a su cuarta final en 5 años, lo que es mucho decir. Para la Roma es todo un reto enfrentarse al Barça en cuartos de final de la Champions, pero ojito porque la Roma es un equipo duro, una base sólida de la selección italiana con jugadoras de calidad, dos viejas conocidas del Fútbol Club Barcelona, como son Vicky Losada y Alessandra, así que, bueno, tiene un equipo completo y luego, por supuesto, hay que decir que la Roma es líder de la Serie A, se ha clasificado en un grupo complicado en el que estaba el Wolfsburgo, así que, bueno, respetar siempre al equipo, aunque si me preguntas, yo favorito el Barça, ¿eh?
¿Es muy atrevido decir que el Barça puede medio sentenciar la eliminatoria hoy, Isaac, o qué? ¿Es ir muy desobrados o qué?
Yo creo que no es atrevido, porque sobre el papel, repito, es que el Barça me parece muy favorito, pero yo cuando llegan a estas fases de la Champions ya siempre tengo mucho respeto. Además, la motivación que tendrán hoy las jugadoras de jugar por primera vez en el Olímpico de Roma con su afición. Vamos a ver cómo se administra todo esto. Las bajas que tiene el Barça, que aunque lógicamente tiene una plantilla muy buena, vamos a ver cómo le afectan. Yo creo que el Barça hoy se puede traer un resultado cómodo, pero prefiero verlo después cuando termine y de momento ir con un poquito de precaución por lo que pueda pasar. Pero sí, lógicamente el Barça es muy superior y no es de los rivales que nos deben asustar. Yo creo que el Barça puede por lo menos traer un resultado cómodo para que después sea más un disfrute lo que vamos a ver en el Camp Nou que una pelea por remontar, ¿no? Un resultado adverso.
Perfecto, Isaac. Pues nada, a las 9 arrancáis, ¿no?
Sí, señor. 9 en punto con Eri Frade y con Andrea Peláez, que es la que más sabe de esto, por supuesto. Y ahí estaremos, contando todo lo que pase. Esperemos una victoria del Barça en la ida de cuartos de final.
Perfecto, os escucharemos, Isaac. Que vaya todo muy bien, gracias.
Un abrazo, Joan.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
¿En qué parte de vuestra casa habrá más ADN vuestro? ¿Un sofá
en
concreto?
En la gafa de Herrera es donde
sí, ahí es donde la prueba del carbono 14.
Y es donde más ADN hay.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Prohibido?
Oye, me ha encantado.
Qué bonito el adorno auditivo.
Repito, prohibido. Apoyarse en el acueducto de Segovia.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es. Pues
dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Anem a l'handbol, Paula, que tenim cita important pel Granollers avui a l'EA, què fa?
Doncs sí, aquesta nit juga davant la seva gent als vuitens de final de la Lliga Europea contra l'Arnau danès. L'equip no arriba en el millor moment de la temporada, ja que en només una setmana han caigut de la Copa del Rei i els van eliminar de les semifinals a la Copa Sobal. Antonio Rama, entrenador del Granollers, avisa que serà un partit extremadament difícil i anima la gent a anar al Palau.
Partit de competició europea especial, important, en un moment dur per nosaltres. L'equip danès amb molt bona circulació de pilota, amb moltíssima qualitat en el llançament exterior i amb un sistema diferent al que estem acostumats aquí a Espanya i defensivament molt potents, amb molt bona porteria. Serà un partit extremadament difícil, però volem que la gent ens vingui a ajudar i intentar assolir el millor resultat possible aquí a casa.
Cal destacar que arriben amb una baixa sensible, la d'Adrià Martínez, lesionat del genoll, i són dubte el capità Antonio García per molèsties musculars i Joan Amigó, que està passant per un procés de febre.
Gràcies, Paula. Anem al tenis, que s'ha presentat el cartell del Godó, que és un gran cartell. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Molt bona tarda. Sí, posiblemente estemos ante el mejor cartel de la historia del Conde de Godó. El Real Club de Tenis Barcelona ha logrado reunir a jugadores de la categoría de Alcaraz, Nadal, Chichipas, Ruud, Medvedev, Sinner y Norri, a los que hay que sumar Tiafú, Kachanov, Dimitrov, Schwarman y españoles como Davidovich, Carreño, Bautista y el catalán Albert Ramos. Destacar a Carlos Alcaraz, campeón del Godó del año pasado, que acaba de recuperar el número uno tras ganar Indian Wells y que ahora va por el torneo de Miami. El director del torneo, David Ferrer, muy satisfecho por el elenco de tenistas presentes en el torneo barcelonés.
Anem a tindre 8 top 15, 18 jugadors en el top 30 i pues, el fet de que la mateixa setmana que es juguen dos tornejos més puguem tindre aquest llistat és algo que, bueno, que estem molt content, vaja.
Medvedev era el tapat.
Sí, teníem Medvedev i algú més teníem, passa que a última hora no s'ha pogut adonar el tema de lesió. Tant el seu manager com el jugador han estat en disposició de voler jugar i ha sigut fàcil.
Y más que menos piensa en una final entre Nadal y Alcaraz. El balear se ausentó el año pasado por lesión y en este 2023 no juega desde enero, cuando perdió en segunda ronda del Open de Australia por una lesión en la cadera, lo que ha provocado que por primera vez desde el 2005 caiga fuera del top 10. Ahora mismo es decimotercero del ranking ATP. Su recuperación va bien y volverá a las pistas en Monte Carlo, que se juega una semana antes del Godó. Habrá que ver, por tanto, en qué condiciones llega a Barcelona.
Rafa está entrenando, lleva ya bloques de 5 días a la semana entrenando y en principio pues va a empezar en la gira de tierra, ya no en Barcelona, sino en Monte Carlo. Sin duda son dos jugadores que son favoritos para ganar el torneo. Rafa el año pasado ganó dos Grand Slams y acabó número 2 del mundo, entonces claro, de un año para otro decir que ya no hay más Rafa, no lo creo sinceramente.
La edición número 70 del Godó se celebra del 20 al 26 de abril.
I actualitza'ns, sisplau, Juan, com tenim la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya que arriba avui ja a la muntanya.
Sí, segunda etapa, Mataró-Valter, 165 kilómetros, faltan 35 kilómetros para la cima, que por cierto es de categoría especial. Hay un escapado, Chris Jensen, a 16 segundos, 7 perseguidores, que tienen 3 minutos 20 sobre el pelotón. Ojo, porque de seguir esa ventaja, aunque da una escalada muy complicada, habría cambio de líder. Sería Simon Carr, británico, el nuevo líder, el segundo Simone Petelli, de italiano, y el tercero un español, Francisco Galván. Serían los tres primeros en la etapa de mañana como ciclistas de la general. Primero, ayer, Primo Roglic fue líder tras ganar al sprint a su principal opositor a ganar la Volta, Evenepoel.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar!
Ens comuniquen des de Valdebebas que Real Madrid Insight ajorna el monogràfic Carvajal, el espíritu de la fàbrica. Després,
no, s'ha caigut, no, de la programació.
S'ha caigut de la programació. No, escolta, mira, perfecta la informació de Juan Arias sobre la Volta a Catalunya. El problema quan t'escriuen els guions és que a vegades l'escribano doncs, te puede llevar a lo que li va portar a nit al Joseba Larrañaga.
Y en ciclismo, Primoz Roglic se ha llevado el sprint la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. Su gran rival Remco Evenepoel ha sido segundo. Mañana llegada al puerto de categoría especial de Walter 2000.
No sé si de Walter, de Josef, en tot cas, complerta la petició del defensor de l'oyente en aquests termes. Última hora, Batllori. Ja tenim a Sevilla Mendilibar per ultimar el seu contracte amb el conjunt de Nervión. El proper entrenador de l'Els serà Sebastián Becasetxe, argentí, que va ser ajudant de Sant Paoli. Gabri Veiga baixa la selecció sub-21 per problemes musculars sobre la campanya de voluntaris pels Jocs de París i ha anunciat la seva retirada Manolito Adebayor. En Manuel Adebayor, que també va patir algunes coses del Negreira Gate en el seu moment. Sí.
Sempre hem d'acabar amb la puntet final. Gràcies, Gil.
Fins demà.
Arribem a les 4. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.